Víctor Font, què tal, com estàs?
Com esteu? Què tal, Sique?
Com vas veure el partit? On el vas veure? El del City,
Madrid-Madrid-City.
A
casa, amb els fills, amb els nanos, amb molta expectativa, perquè per alguns de nosaltres el dia o els dies que eliminen el Madrid de Champions són els més grans de l'any, i teníem molta expectativa i ens vam quedar la segona part ja pràcticament ja no la vam veure.
Tu et consideres antimadridista?
Jo em considero culer, primer, i com a bon culer, antimadridista.
I vas aguantar fins al final, ahir?
No, ja et dic, a la segona part. Esperant, jo però, anava però, mirant però, de reull.
Però la tele la mantenies encesa.
Sí, perquè creia, ostres, clar, és que aquest Madrid, que és increïble, que és un Madrid que no juga res, que de repent pogués estar guanyant 3-0, jo tenia l'expectativa i l'esperança de que fessin un golet, un parell de golets, i no va arribar.
Com portes la campanya? És molt cansat?
Molt bé.
Enfrontar-te a la porta?
No, no, molt bé, molt il·lusionat, molt content, amb aquesta... Jo crec que ajuda també el anar de menys a més, percebre aquesta il·lusió i aquests moments, aquests punts d'inflexió. Recordo, no en recordo, quan vaig estar aquí amb vosaltres, ara fa...
Un mes? Jordi Martí, sí. El dia que vam entregar els Premis Toresky.
Sí. Sí, va ser el dia de la gala de la nit de la ràdio i després vam estar al Larguero.
Sí. Jo aquell...
Era, no sé quin dia era el dia de la ràdio.
Més o menys farà un mes.
Sí.
Tres setmanes.
Potser 3 setmanes.
Sí. Jo ja us explicava llavors, sí, que nosaltres teníem... Per temes demoscòpics i pel coneixement no de la opinió pública barcelonista, sinó dels socis i sòcies, que hi ha una majoria social que, més enllà de que la piloteta entri i que tinguem tots il·lusió amb els nanos i el Hansi Flick i tal, que hi ha una majoria social que està molt molesta amb com s'han fet les coses, tant des d'un punt de vista social i amb molta preocupació també per la part econòmica. El Barça és com un tamboret de 3 potes i si en fallen 2, cau. I el que hem vist durant aquestes setmanes és que tot això s'ha anat... la gent ha anat obrint els ulls veient que això era així. I que, per tant, amb el tema de les signatures primer, després que la voluntat dels socis i sòcies via signatura ha fet que puguem fer un contrast de 2 models molt, molt oposats, i que el debat se centri en quin Barça volem. No mirem tant els candidats i tal, sinó quin Barça volem. El que hi havia fins ara o el que proposem nosaltres. I jo crec que això ha anat generant aquesta il·lusió, ostres, que podem fer el canvi, que podem tornar a estar considerats, podem estar un altre cop al vell mig de la institució, podem tenir un club transparent, un club honest, un club que generi capacitat de treure rèdit econòmic del potencial que tenim, que puguem inscriure jugadors, que puguem tenir una grada d'animació, que puguem tenir un moviment penyístic enfortit, que puguem saber on seurem, a la nostra cadira, on està la nostra cadira, que puguem inclús tenir polítiques socials amb descomptes en els abonaments. Clar, tot això il·lusiona la gent, sobretot quan ho contrastes amb la realitat actual.
Ara ho comentarem tot plegat, el que t'hi jugues. El dimarts va estar Joan Laporta en aquest mateix estudi, a la mateixa cadira on avui està assentat Víctor Font, que fa l'entrevista del que t'hi jugues a la prèvia de l'últim debat electoral que veurem aquesta nit a TV3 a les 11 de la nit. Laporta Font, Font Laporta, parlarem de tot plegat en aquests propers minuts al que t'hi jugues, però recordo que en aquella entrevista et vaig preguntar per Haaland.
Sí.
I avui llegim a l'Esport, Font negocia por Haaland. Ens explicaràs detalls d'aquesta trobada?
Bé, us podem explicar el que creiem que hem de fer amb un jugador com Haaland per garantir que al final les perspectives de futur del Barça, no només al curt termini, són il·lusionants.
Víctor Font, ha explorat alguna vegada amb el futbol o no?
Sí, mira, la que recordo... molt, molt directament va ser la final de Sevilla.
Yeah.
Jo no era molt petit, em sembla que tenia 12 anys, 14 anys, això era el 96, i me'n recordo que...
La final de Sevilla, 86.
86. Perdó, 86. Per tant, tenia 14 anys. I me'n recordo que, bé, aquella final era època molt de ràdio, perquè jo me'n recordo que em gravava els partits del Puyol amb aquells cassets que quan eren petits havies d'apretar el play i el vermell.
Els partits que Puyol narrava a Ràdio Barcelona.
Sí.
Dic, jo recordo que me'ls gravava a Ràdio Barcelona.
Per guardar-los, per després tornar-los...
El famoso Ruti Testimo és a Ràdio Barcelona.
Sí, sí, correcte.
Que molta gent potser, perquè ja fa molts anys i tal, pensa que és Catalunya Ràdio i és Ràdio Barcelona.
Doncs aquella final, jo crec que va ser una final que tots els culers vam donar per guanyada d'entrada. Era com si anéssim a Sevilla a recollir la Copa. Jo me'n recordo tot el dia, jo anava a l'escola a la Roca del Vallès, tot el dia programes especials amb la ràdio, era quan anaves amb el transistor i els auriculars, me'n recordo tot el dia, i després a Granollers a casa, trobada amb els amics, Ràdio Caset, gravar el Puyal, i clar, el desenllaç va ser tan cruel, ja no només no guanyar el partit bé, sinó que després dels penals, l'Urruti va parant els penals i nosaltres els anem fallant. I clar, hi ha un moment que els de l'Esteòlet en marquen algun i nosaltres seguim fallant. Jo me'n recordo que la decepció va ser... Bé, me'n recordo desfet, plorant de veritat.
Estic llegint el llibre de Lluís Canut i parla d'aquell partit i explica que Núñez el podia haver comprat per 80.000 pessetes, que li va oferir el vicepresident de l'Esteagua, que era el fill de Ceaușescu, el dictador romanès, i Núñez, ho explica Lluís Canut, escarmentat d'anteriors vegades, quan vingui un dia li preguntaré quines són, perquè diu escarmentat d'anteriors vegades, va decidir que no pagaria, perquè a més creia que no caldria i que el Barça guanyaria igualment.
Quin món, el del futbol dels anys 80 del segle passat. Això és el que hem de, a partir del diumenge, passar pàgina, perquè encara avui el Barça, òbviament, salvant les distàncies, però totes aquestes coses estranyes, opacitats, associacions amb empreses estranyes, negocis amb gent d'Azerbaiyán, de Geòrgia, tot això, clar, és impropi d'un club de futbol com el Barça, a l'any 2026. Vull dir que, escoltant que el Pep, el millor entrenador de la història, o sigui, quan s'equivoca, que és una persona humana i es pot equivocar, i a vegades els plantejaments doncs, no els clava, o sigui, tothom li surt, quan el percentatge de cops que l'encerta i que intervé en partits i que gràcies a ell es guanyen o es canvien partits, són molts més.
Vull dir que... Tu parles amb Guardiola?
Sí, sí, sí. Tinc bona, molt bona relació. La vaig començar gràcies a l'Antoni Bassas quan ell estava d'any sabàtic a Nova York. Durant els anys després sempre fèiem trobades a l'estiu, quan estava a Múnich, abans de durant la pretemporada, parlant del Barça al futur. Òbviament ha continuat a Manchester, perquè en allà doncs, hi ha molts catalans que s'estimen el Barça i he tingut l'oportunitat doncs, de seguir construint relació i per això crec que una de les coses que hem de fer, i no només en el cas del Pep, no, és crear les condicions perquè aquest tipus de talent torni a treballar al club, que no vol dir... Hi ha gent que dius això i dius això no és el Barça al futur, que el Pep... No, no, el Pep és una realitat. Una cosa és que faci entrenador o no, que jo crec que hauria de fer altres coses, però que el Pep ens pot ajudar a ser més forts, això ho tenim clar.
Guardiola tots té contracte amb el City, veurem què passa a final de temporada, perquè és evident que el seu final allà és més a prop que lluny. On te l'imagines, a Guardiola?
No ho sé, però òbviament a l'àrea esportiva, perquè és el que... Bé, l'àrea esportiva i també... O sigui, tenir els millors de la història, tant a la banqueta com en el cas del Messi al camp, associats al club també en tasques de representació, això ens dona encara més prestigi. És a dir, que puguin tenir aquest tipus de persones que tenen aquesta aura, que van pel món i generen notorietat, que estiguin associats al Barça també ens ajuda. Però, òbviament, els coneixements del Pep són a l'àrea esportiva i ell sempre ha dit que li agradaria tancar el cercle i ell va sortir del futbol formatiu i poder aplicar tots els coneixements que té en una institució com el Barça en l'àrea esportiva, sigui el futbol formatiu o el que sigui, jo crec que això il·lusionaria a tothom i no tinc cap mena de dubte que ens faria un Barça molt més fort.
És a dir, Guardiola, els despatxos dirigint la Masia?
No ho sé, que és que no, tampoc n'he parlat, però que
jo vull fer... Vull dir que a ell li agradaria tancar el cercle.
Bueno, perquè ell ho ha dit alguna vegada, que li agradaria treballar un altre cop al futbol base, com tancant, perquè és d'on va sortir, però que el que és important, és el que dic, no? És crear aquestes condicions perquè els millors puguin estar aquí. És una de les dues diferències, o una de les diferències entre els dos models que plantegem, no? Volem un Barça de només uns quants, el Barça que crea bons i mals barcelonistes, o volem ser el Barça de tots, el Tots Units Fem Força, crear les condicions, perquè no perquè hi siguem tots a tot arreu, perquè al final tampoc es tracta d'això, no? Sinó que es tracta de crear les condicions perquè tots aquells que poden aportar valor ho puguin fer. Hem de triar quin dels dos volem.
Estem amb Víctor Font. La setmana de les eleccions són diumenge a les 8 de la tarda ja especial a Ser Catalunya, que acabarà ja ben passada la mitjanit empalmant amb el Carrusel Canalla, amb el Lluís Flaquer, amb l'Adrià Soldevila, amb el Jordi Martí, també amb el Santi Ovalle, que dimarts estava a Newcastle, avui ja està a l'estudi.
Fareu des del camp?
Ho farem des del camp, sí. Tots estarem allà, al camp, ampli desplegament de la cadena SER. Has dit que hem de crear les condicions per a tenir els millors. Haaland és un dels millors?
Haaland avui en dia és un dels millors davanters centres del món, sense cap mena de dubte.
I és fitxable?
En el curt termini no, perquè va renovar l'any passat, a més un contracte de molt llarga durada, però jo personalment estic convençut de que aquests contractes de 10 anys és difícil que s'acabin complint, tot i que tot és possible, i és aquí on hem d'estar preparats, sobretot un jugador d'aquest talent que ja ha explicat per activa i per passiva que li encanta Espanya, que me'n recordo quan va venir aquí a jugar el partit de l'Ela d'homenatge que va jugar el City de Pep contra el Barça de Xavi. Me'n recordo que va fer declaracions de lo meravellat que estava del Camp Nou i tot plegat. I el Madrid també l'ha volgut, òbviament un nou d'aquestes característiques, i per tant fer un moviment que ens protegeixi a nosaltres i que ens doni aquesta opció, jo crec que és el que estem treballant i el que estic convençut de que pot passar.
Ahir ho publica el diari Esport, a la concentració del Manchester City a l'hotel Four Seasons a Madrid, Carles Planchar i Xavi Aguilar, que formen part de la teva candidatura, es van reunir amb Ferran Soriano per explorar un acord i tenir un dret preferencial sobre Haaland. S'ha arribat a algun acord? En què consisteix aquesta voluntat?
Primer t'explico o comento que, de fet, em sembla que inclús ho vam parlant aquí a la darrera entrevista i ho expliquem, no? Que tenim aquesta estructura esportiva treballant al mercat, perquè és ara, durant aquestes setmanes i mesos, que el mercat s'ha de treballar i no esperar el mes de maig, juny, etc etc. I hi ha hagut, i continua havent, i continuarà havent, i a partir de dilluns encara amb més intensitat, moltes reunions amb clubs, amb agents, per entendre la situació. Òbviament, només a partir de dilluns podem parlar amb Hansi Flick, que serà una peça clau per entendre exactament com veu ell la plantilla, etc etc. Però aquest moviment, del cas de l'Erling, com que és evident que a curt termini, ni per situació econòmica, a més perquè també tenim jugadors i hem de parlar i entendre exactament si un nou per l'any que ve és una prioritat o no, però Haaland, òbviament, no seria una solució de curt termini. El que volem i el que estem convençuts de que podem fer és tenir aquesta opció preferencial. Un jugador d'aquestes característiques, si hi ha un dia que per la seva voluntat, per la voluntat del Manchester City, diu, escolta, vull un nou projecte, que ja sabeu que això sol passar en la majoria de casos, sobretot jugadors que no pertanyen doncs, a un lloc concret, i més amb aquesta il·lusió que sempre li ha fet a Espanya, ell té casa a Marbella i al Barça i al Madrid, doncs que tinguem aquesta preferència de que, com que tindrem una economia que ja podrà inscriure jugadors a partir de llavors, doncs que els culers sàpiguen que el Barça que comença el dilluns no és només donar-li estabilitat al Hansi Flick a curt termini, sinó també tenir la il·lusió de que quan toqui tindrem el millor nou o els millors jugadors que complementaran els nanos de la Masia.
Però aleshores es va aconseguir aquesta prioritat? El City va dir sí?
Això estem parlant-ho i la nostra voluntat, jo tinc el convenciment de que ho farem perquè és molt beneficiós pel Barça i el City, doncs, òbviament, els seus interessos... Ells no tenen cap interès en vendre Haaland, com és normal. Això és més una acció de planificació. Ells, òbviament, reconeixen que ningú mai sap què pot passar amb un jugador a mig, llarg termini, i tenen interès en fer que això sigui possible i esperem poder-ho anunciar ben aviat.
Ben aviat quan?
Tan aviat com ho puguem tancar. Però nosaltres anem treballant...
Abans de diumenge.
Tampoc teníem la... abans de diumenge no sé si serà possible, però vull dir que el que jo em puc comprometre davant dels socis i sòcies, sobretot perquè diumenge han de votar, és que votar en canvi, doncs votaran una alternativa que té aquesta capacitat de fer les coses ben fetes, de no improvisar, de planificar, de tenir una economia que pot inscriure, de tenir solucions creatives que bloquegen opcions preferencials per jugadors que són diferencials, que fa que el Madrid no pugui fitxar a Haaland i nosaltres sí. I això és el que il·lusiona els culers, saber, ostres, que amb aquesta gent, en comptes de la difamació que fa l'expresident, que ens menysté i que diu que som un no sé què i que som la ruïna i tal, nosaltres, contra això, posem fets, posem treball, posem seriositat, posem cor, posem cap i una mica d'ordinador per poder planificar i fer les coses ben fetes.
Però estan parlant amb el City, pot arribar a aquest acord, però han parlat amb Haaland? També, perquè si Haaland entra al Barça al Madrid, escollir el Madrid, l'opció preferencial no val.
Amb Haaland no s'hi ha parlat encara, perquè això és un tema de clubs, però heu de saber que Carles Planchard, Erling Haaland, el considera com si fos el seu segon pare. Ahir, de fet, es va
Haaland
veure...
Haaland considera un segon pare Carles Planchard.
Carles Planchard s'estimen molt, s'aprecien molt. Clar, aquesta és la sort de construir aquest tipus d'equips, que a part de tenir experiència, relacions en el món del futbol, són persones que són bona gent.
Ahir es van veure, Planchard i Haaland?
Es van saludar, sí. Bueno, estaven anant allà a la concentració.
El del Barça necessita un nou ja.
S'està treballant
a curt termini. Clar, és que has dit que a curt termini no, però a curt termini...
No,
ja,
no, estava parlant de Haaland. M'estava preguntant per Haaland. No hem d'enganyar la gent i dir que l'any que ve el Barça tindrà Haaland, perquè això no és així.
Ja, llavors s'ha de fitar un davanter que després sàpiga que vindrà Haaland després.
S'està treballant amb opcions de mercat, que no, òbviament, explicarem, però jo crec que n'hi ha algunes d'òbvies, de jugadors top, que igual et permeten fer aquesta transició també, en el cas de que el Hansi Flick consideri que amb Robert Lewandowski i Ferran Torres a partir d'ara no és suficient i que s'ha de complementar això, perquè això ho explica la nostra direcció esportiva amb tota la raó del món. Hansi Flick és qui veu com entrenen, quin potencial tenen. Nosaltres, òbviament, com a aficionats, podem tenir una opinió i dir, escolta, estaria bé tenir un nou per complementar-los o no, però això s'ha de fer de forma professional.
Aviam, que ha vingut el Lu Martín al Barça, ha quedat també el que t'hi jugues. Ja sabeu que coneix bé tot el que passa al Manchester City. Hem parlat abans de Guardiola i després et tornaré a preguntar, Lu. Ja saps que jo sóc dels que em vaig emprenyar, però avui ja se m'està passant i espero que la setmana vinent pugui demanar-li perdó i abraçar-lo. Què volies preguntar-li a Víctor Font?
No, con permís, i he vingut perquè m'heu convidat. Sí, no vinc, jo no vaig
això és casa teva, no cal que et convidin.
Jo no vaig on no em conviden, per això no he anat
ja, però
a la
saps
seu,
que el que t'hi jugues
és, perquè no m'han convidat, és però, dicho sea de paso, a veure, con matices, a mi em consta, i bueno, ho sap tothom, de l'excel·lent relació que té el senyor candidat amb el Manchester City, perquè és íntim amic del CEO del Grup City.
Sí, Font Soriano.
Sí, senyor. No el CEO del Manchester City, sinó el CEO del Grup City, que a vegades se'l menysprea. I em consta que sempre que el City vol vendre o algun jugador vol anar-se'n del City, la primera premissa és parleu primer amb el Barça. Sempre.
Perquè s'estimen el Barça?
Evidentment, perquè són del Barça. Han crescut siguent del Barça i ara treballen pel City. S'estimen el City, evidentment, molt, perquè el City els ha donat molt i ells els hi han donat molt al City. Però la primera premissa sempre és parleu amb el Barça, perquè si el Barça el vol, sempre té prioritat. De fet, recordo una polèmica, no recordo el nom del jugador, potser era Cancelo, que algú va dir que és que el City no els el vol vendre. I era mentida.
Sí, era Cancelo.
Era Cancelo, veritat. La meva neurona no dona per...
No, és que inclús jo crec, Lu, que en els darrers anys s'ha creat des d'aquí a Barcelona molta fal·làcia, s'ha intentat crear situacions que no eren reals. Recordo Cancelo, no sé si inclús Bernardo, en el cas del Bernardo, Messi també, en el cas de Messi.
Em sembla exagerat el que ha dit, que Haaland considera el Planchi el seu segon pare. Tenen molt bona relació, evidentment. És que és quasi impossible portar-te malament amb el Carles. Però bueno... sí, és veritat, tenen molt bona relació, perquè, evidentment, el Carles tenia molta relació amb els jugadors per qüestió de treball, de feina, no? I el Haaland, pues, evidentment, agraeix molt la feina. I dit això, ja ho he dit tot perquè no me'n recordo.
Parlo de memòria, però... No és Xavi qui va dir que el City no volia vendre a Cancelo al Barça? Jo diria que va ser Xavi.
Obertament no ho sé, però sí, va ser...
Jo crec que li deien des de dintre.
Alguna intoxicació va haver-hi.
Sí, jo crec que hi va haver intoxicacions per part de...
Sobre Xavi, Laporta va dir això dimarts al que t'hi jugues.
Lamentablement, el Xavi doncs, s'ha deixat utilitzar per Víctor Font i... doncs, és una manera que té doncs, l'altre candidat per intentar dividir el barcelonisme i enfrontar-nos. Però vaja, això és molt trist. Afortunadament tenim el Hansi Flick.
Què passa amb Xavi?
Doncs que Xavi és un culer de pedra picada, que per davant de tot jo crec que estima el Barça, i li deia a l'expresident l'altre dia en el debat que crec que ha fet un exercici de barcelonisme i de servei al club, no? Perquè ja sabem que en aquest Barça de l'enmi o contra mi, que vosaltres el viviu també, el viviu i el patiu, hi ha molta gent que li fa molta por parlar sobre el que ha viscut. Nosaltres ho hem viscut en primera persona, o sigui, el vicepresident de l'àrea comercial, se li vol imposar un comissionista com Darren Dean quan s'ha acabat ja la negociació amb Nike. Ell, òbviament, s'hi nega. Se li acaba imposant per sobre de tot. Això fa que marxi. I el pobre Juli, òbviament, no es veu amb forces d'explicar el que ha passat perquè al final aquest sistema... doncs fa que la gent tingui por.
Parles per situar els oients de Juli Guiu, que va ser vicepresident del Barça, responsable de l'àrea de màrqueting, que va marxar, va dimitir, i avui precisament també ho comentes en una entrevista a La Vanguardia, que entenc que t'ho ha explicat ell,
sí.
Que marxa per aquest acord i per la comissió de Van Dijn.
Ell em va inclús, com que tenim relació, nosaltres vam estar junts, això la gent no ho sap, però el Juli i jo ens vam conèixer a la candidatura de Marc Ingla. El 2010. Estàvem els dos en allà ja apassionats pel Barça i com que ell, òbviament, sabia que durant aquests darrers anys som el grup de socis que hem estat una mica a sobre intentant posar llum per intentar entendre quan del relat oficial era cert o no, doncs em va trucar a l'estiu, em sembla que era del 24, molt preocupat per la situació aquesta del Darren Dean. I em va saber molt greu que...
Et va trucar ell preocupat per aquesta comissió de Darren Dijn.
Sí, que se li volia imposar això i que, ostres, que estava patint molt. I al final doncs, hi ha hagut tot aquest relat de que la mediació era necessària perquè les relacions estaven trencades. Però és un exemple més d'aquesta manera de fer, de manca de transparència...
Però què et va dir exactament?
Ens hem desviat d'això quan la pregunta era el cas del Xavi, no? Que jo poso en valor...
No, però em sembla interessant que a més puguis citar que directament un ex-vicepresident et va trucar per dir-te que estava preocupat per la comissió que el Barça pagaria a Darren Dijn. Què et va explicar exactament?
Que no era necessari, només que preocupació pel d'això, que això és l'altre tema, que és una comissió absolutament fora de mercat, que jo li explicava a l'ex-president. Si anem a qualsevol empresa... amb reputació i amb les millors en serveis de mediació i resolució de problemes entre empreses, jo vaig demanar un pressupost. Vaig dir, escolta, mira, tinc aquesta situació, un contracte de 1.500 milions de tants anys entre la meva empresa i una altra. Feu-me un... I em van passar un pressupost de 500.000. Vam pagar-ne 50.
Bueno, i després 50 va cobrar de Rendell, el Barça en paga 28, no?
No, és que no és això.
Això ens ho va explicar Ferran Oliver al debat.
Sí. No, però és per
això... 65% al Barça o 25% Nike.
No, però és que això no és veritat.
Sí, això és mentida.
El que no és veritat és que això no acabi sortint tot del club. És a dir, encara que ho pagui Nike, això resta dels 1.700 milions del contracte. Nike no posa uns diners addicionals a sobre la taula. Una cosa és qui fa el desemborç, és a dir, si ens ho paguen tot a nosaltres i nosaltres paguem la comissió o es parteix, però tot surt del contracte, i això, de nou, confirmat.
Però tu això ho saps?
Sí, sí. Això
que
és confirmat.
Nike paga menys perquè... perquè...
No, jo el que sé és que tot surt del contracte del Barça, és a dir, que ho acaba assumint tot el Barça.
Això t'ho ha explicat Juli Guiu?
Això m'ho ha explicat també la gent que estava en la negociació. Però vull dir que en aquest context, tornant al cas del Xavi, hi hagi un culer com el Xavi, que ha patit tant, que amics seus, com Alejandro Echevarría o el mateix expresident Laporta, l'hagin enganyat, l'hagin menystingut, que hagin fet el mateix amb Leo Messi, perquè el Xavi, us penseu que explica això sense que el Leo Messi ho sàpiga i estigui d'acord? De fet, tu vas dir.
Sí, sí, sí. Valide la versió de Xavi.
Correcte, és 100% així. I Mateo Alemany també.
El que
també.
Passa és que, clar, també estaria bé que si Messi valida la versió de Xavi, cadascú és lliure de fer el que vulgui, òbviament, ho digui obertament.
Jo crec que ho dirà.
Quan?
No ho sé, quan, però ho dirà.
Però abans de diumenge?
No ho sé.
Jo entenc que no vulgui, a lo millor, no posicionar-se clarament a les eleccions, tot i que d'alguna manera ja ho està fent.
Però sí, ja ho ha fet. O sigui, això del ens agrada molt el tema electoral aquest de... aviam si però si ja s'ha posicionat el Messi. S'ha posicionat en el sentit de que ha dit per activa i per passiva que amb l'expresident la ferida i la reconciliació no passarà. Per tant, també, quan parlem de que el diumenge hem de decidir quin dels dos Barças volem, en aquí també hem de triar si volem uns anys més sense la reconciliació amb el Leo, amb tot el que comporta sentimentalment, amb tot el que comporta econòmicament, amb tot el que comporta reputacionalment, o si volem la reconciliació.
I tu amb Messi has parlat directament, amb ell?
Jo he parlat amb la gent adequada que havia de parlar per tot el projecte que hem fet.
Però la gent adequada, o sigui,
amb la gent adequada,
només pot ser ell o el seu pare, no?
Però
amb la gent, perquè el seu pare és qui sempre ha negociat els acords.
Amb la gent adequada, i ja està, és que també aquesta voluntat de dir i tal, i tens el número... Què vol dir tinc el número o no tinc el número? Però si és íntim del Xavi, i jo tinc molta relació amb el Xavi, tens el número o no tens el número, és que a vegades es fan una
sí,
sèrie...
Sí, però el Xavi el va haver de buscar, el nou número, i crec que el va aconseguir gràcies a Sergio Busquets.
Home, el va haver de buscar perquè anava canviant de lloc.
Va fer de Celestina perquè Xavi i Messi recuperessin la relació, tinc entès que va ser Sergio Busquets.
Doncs tu imagina't... No, això va ser directament, però tu imagina't que aquesta manera de fer, de confrontar i de dividir i de crear bons i mals barcelonistes hagi pogut inclús generar entre dos amics íntims com el Xavi i el Messi una desconfiança durant uns pocs mesos perquè... al final ho estaven manipulant tot. Per això dic, escolta-me, no mirem més a això. Intentem passar pàgina, intentem realment fer el Tots Units fent força, intentem fer un Barça que no ens faci petits, que ens faci grans.
I tu a Messi què li ofereixes?
Tu no creus que la majoria de socis i sòcies volen això? O volen que ens estiguem tirant els plats pel cap? I ara aquest diu això, i ara aquest té raó, que ara haguem de fer cas en el Tebas. En el Tebas hem de fer cas. Ara es veu que jo estic darrere de tots. Jo manipulo en el Mateo Alemany, en el Xavi, en el Messi...
Però, per exemple, amb Mateo Alemany ja has parlat en els últims anys. De fet,
he parlat, clar que sí, però
I havíeu fins i tot treballat
mira,
projectes conjunts,
però des de que ell... de fet, en les darreres dues o tres setmanes no he tingut cap contacte. I quan va fer les declaracions que va fer, és que ni un intercanvi de WhatsApp... perquè jo vaig preferir ni comentar-li res... Perquè...
Però si Mateo Alemany no hagués rebut l'oferta de l'Atlètic de Madrid... possiblement estaria la candidatura de Víctor Font?
No ho sé, a mi em sembla un gran professional, em sembla un altre exemple del que perdem quan fem l'amb mi o contra mi, perquè, a veure, el Xavi ho explicava, que això ha quedat desapercebut. Jordi Cruyff se'n va del Barça trist perquè sent un menysteniment per part de la gent que en teoria va amb la bandera de Johan Cruyff a tot arreu, i el menystenien. I una persona com el Mateu, que és un gran professional, també és una gran pèrdua pel club. Però, de nou, la majoria de socis volem passar pàgina de tot això. O sigui, jo entenc que inclús a nivell periodístic tots aquests temes de confrontació i tot això alimenten molt i tal, i fer i qui són els uns i els altres...
No, però, per exemple, preguntem per... amb qui has parlat de Messi o el seu entorn, perquè saber-ho ajuda a la credibilitat. És a dir, no és el mateix parlar directament amb Messi que parlar o negociar amb el seu pare, que fer-ho amb gent que també forma part de l'univers Messi, però no tenen tanta capacitat de decisió. És per això. Igual que amb Haaland, no és el mateix parlar amb Ferran Soriano, que és el CEO del City, que parlar amb una altra persona, o no és el mateix parlar amb Haaland o amb el seu pare, no? Que són els que decideixen el seu futur, que fer-ho, jo què sé, doncs amb un assessor que pugui tenir.
Correcte.
Per això preguntem amb qui parleu i quins són els interlocutors.
Ja ho entenc, però per això jo crec que al final també la trajectòria de cadascú de nosaltres des d'un punt de vista de les promeses complertes o incomplertes o les mentides o no mentides que s'han dit també ens han de permetre que la gent hi doni més o menys credibilitat, no? I en el nostre cas, la gran sort que es té quan es treballa amb les llums llargues posades és que aquests tipus de temes no els hem estat ara treballant perquè venen unes eleccions, aviam, quines cartes electorals... No, això és un tema que fa 2 anys que vam començar a treballar.
Però perquè la gent ens pugui entendre, quan tu parles amb aquesta persona adequada, el que ofereixes o t'imagines pel que fa a Messi és opció 1,
sí,
una aliança de marques imbatibles. 2, que sigui president d'honor. 3, que es pugui vestir de curt. 1, 2, 3 o les 3 alhora.
Ho explico... Repetiré el que has dit, però perquè per matisar-ho i que s'entengui de forma molt clara. El que proposem té 3 potes. La pota institucional, que nosaltres creiem que, per exemple, que Messi fos president d'honor, seria, per nosaltres, això ara l'assemblea de socis ho hauria de referendar, i ell hauria de dir, escolta'm, doncs, perfecte.
Però entenc que si heu parlat ja li heu traslladat això i us ha dit alguna cosa.
Ell ha vist amb bons ulls la proposta en general.
O sigui, li heu traslladat ser president d'honor del Barça.
Sí, el que estic explicant és el que fa un any, el 2024, ja li vam fer arribar el 2024, estic parlant de fa gairebé un any i mig. Això és planificar. Això és fer les coses amb els llums llargues.
Per tant, institucional, president d'honor.
Aquesta una.
La segona pota és... l'oportunitat que hem perdut a tots aquests anys d'associar les marques Messi i Barça per generar molts milions, i més en una economia tan complicada on no podem inscriure jugadors.
Aliança
davant
comercial.
De la incapacitat de l'exjunta directiva de generar beneficis, nosaltres posem això, l'aliança, una mica com lo de Nike i Jordan o lo de Federer i On.
Val, una persona que planifique tant, entenc que també fa estudis, què li reportaria econòmicament al Barça associar-se amb la marca Messi?
Cents de milions, o milers de milions a llarg termini, perquè això és un tema vitalici.
Però hi ha algun estudi que digui, mira, tant?
No, perquè depèn exactament, o sigui, la dada concreta depèn de com es tanqui aquest acord i de quin tipus de productes i serveis s'acabin desenvolupant, perquè aquí també hi ha restriccions respecte a les marques comercials que vesteixen el Barça i el jugador, però hi ha tota una àrea de temes de continguts audiovisuals...
Però el Barça i Messi i el Barça es podrien fer guanyar diners mútuament, associant les dues marques.
Però cents de milions.
Centenars de milions.
Pensa que el cas de Jordan, Nike Jordan, l'any passat va facturar més de 7.000 milions.
Sí, però és Nike, no és el Chicago Bulls.
Ja ho sé.
En aquest cas és el Barça... I Messi és un club, no és una marca comercial.
I no és bàsquet, sinó és futbol. Vull dir, en el sentit que el futbol té molta més dimensió.
I la tercera pota?
I la tercera pota és que en la part esportiva tanquem la ferida oberta i tinguem el comiat millor per Messi de forma consensuada amb el jugador, amb la direcció esportiva i amb l'entrenador. Se li va preguntar a Flick fa un parell de mesos, escolta'm, tal... I jo crec que la resposta que va donar va ser why not. Evidentment, Messi, que estima el club i que posarà sempre el club i els interessos del club per davant dels seus, no farà res que no tingui sentit. Si va posar en dubte si jugar aquest proper Mundial, perquè ell potser ja veu que cada cop... doncs això, consensuar-ho. Però, sobretot... que es pugui parlar i que fem el que és millor. Això de que un expresident hagi de decidir, no, amb un homenatge d'aquí 5 o 6 anys i una estàtua ja n'hi ha prou, em sembla que no és
just. Per tant, si Messi, després del Mundial, se sent bé i se sent per continuar competint, tu series partidari de que tornés a jugar al Barça?
Si la direcció esportiva i el Hansi Flick veuen que es pot fer un last dance, encara que sigui acotat en el temps... però que sigui la millor manera de...
Però això no desequilibraria l'equip?
per això repeteixo que depèn també de la direcció esportiva i de Hansi Flick.
Ho pregunto perquè Xavi a l'entrevista a La Vanguardia va dir que ell creu que Messi
ell creu
actualment
moltíssim.
Seria útil pel Barça d'avui.
Ell posa l'exemple de l'Alves. A l'Alves el vam portar amb 39 anys.
Quin exemple?
No, però el posa en el sentit que va venir aquí amb 39 anys i va donar el seu rendiment, i ell va jugar tota una temporada. Jo me'n recordo un gol que va fer aquí contra l'Atlètic de Madrid, que es queia al camp. No?
Per tant, en les dents que visualitzeu és amb Messi jugant, amb Messi competint.
Podria ser, per què no? Perquè hem de treure aquesta il·lusió dels col·legis. El que passa és que a vegades, quan fem aquestes d'això, la gent se'n va en els màxims, no? I la gent passa, ara per què parleu de Messi si Messi és el passat? Messi no és només el passat, Messi també és el futur. Quan parlem de generar centenars de milions d'euros, això és el futur. Quan parlem de fer més gran la institució perquè el millor de la història representi la institució, això és el Messi del futur.
Però quan tu has fet l'aproximació a Messi, a la família, a l'entorn i tal, t'has quedat amb la sensació, ells han traslladat que per què no tornar a jugar al Barça i acomiadar-se al públic del Camp Nou?
Jo la percepció que tinc és que ell, tot i que li poden brillar els ulls quan pensa en això, perquè, òbviament, ho ha explicat molts cops, que l'entristeix el no haver pogut tenir un adéu com mereix, jo crec que ell toca molt de peus a terra i li genera molts dubtes al tornar a jugar amb ell mateix. Si ja li generava dubtes jugar al Mundial, però després, ja, com bé dius, gent com el Xavi dius, tipa, si tu estàs de conya i en segons quins partits, i en segons quins... Però el que vull dir és, si fem un Barça de tots, inclusiu, aquest tipus de situacions no tindria sentit per lo que afecta el sentiment de la gent, que es poguessin parlar i fer el que és millor per tothom, o hem de ja tancar portes perquè, com que hem trencat relacions, volem fer creure a la gent que no poden tenir aquesta il·lusió, tot i que podria tenir sentit.
Per què vols destituir Deco?
Perdona un moment, que acabo. Deixa'm acabar amb el tema Messi. Dos coses. Millor si és gran Messi, que es converteix en debat electoral. I dos, de la foto amb Trump, què penses?
Ja ho vaig dir, que jo el que somio és que Messi entri a la llotja del Camp Nou més que en el despatx oval i que no hagi d'entrar al camp a les 12 de la nit.
Va, tema Deco. Per què la vols destituir?
No, jo no vull destituir a ningú. Nosaltres...
Per què no vols que segueixi Deco?
Nosaltres, no, és ell que ha dit que ell no és un home que ha vingut aquí per pel servei al Barça, perquè prioritzi el Barça, sinó que ell ha explicat que ell és un soci de l'Alejandro Echevarría i un càrrec de confiança de l'expresident, i que ell ha vingut aquí per l'expresident. Nosaltres el que volem, i el que crec que la institució necessita, és tenir talent que posin el Barça per davant de les persones, que estiguin aquí perquè realment s'estimen el Barça i, amb independència de qui governi, volen donar un servei al club. I quan s'està dient de forma simple i inclús menys tenint a gent tan bona com el Carles Planchar, el Francesc Cos i l'Albert Puig, es simplifica tot per enganyar o per confondre la gent. El que Carles Planchar, Francesc Cos i Albert Puig faran a partir del dilluns no és el que fa Deco. És el que avui en dia fa un conjunt de gent que ningú sap exactament què fa, però que estan tots per allà barrejats i que tots, d'alguna manera, estan involucrats en les decisions esportives.
I qui farà de Deco, doncs?
No, és que Deco, no és Deco, tens Deco, tens Bojan, tens Juste, tens l'expresident Laporta, tens Masip, tens Alessanco, tens Echevarría, que fa la part de rendiment, perquè les decisions de tota la part, diguéssim, de...
Sí, però per parlar del projecte... Però un ha de manar, no? O n'hi ha d'haver un que estigui per sobre, perquè al final la decisió la de prendre un.
Però deixa'm acabar això. O sigui, ara hi ha tot aquesta d'això, i la veritat és que qui acaba manant és l'expresident. Qui se'ns diu que és Deco el qui mana el tot...
Però és normal que al final l'última decisió d'un club la prengui el president, no?
Bueno, en el nostre cas, les decisions de, per exemple, fitxatges... les ha de prendre l'estructura professional.
Sí, però per molta estructura que hi hagi, al final n'hi ha un que ha d'assumir la responsabilitat. Pot parlar amb 400 persones, però n'hi ha un que ha de decidir.
En aquest cas, les decisions de hem de distingir el que són fitxatges de jugadors. Els fitxatges dels jugadors, hi ha un procés on el trident consensua les dues o tres opcions, que hi hagi per alguna necessitat, que s'ha consensuat amb l'entrenador, posem pel cas, un central esquerrà. Doncs el trident mira quines opcions hi ha. De les dues o tres opcions que hi ha, el director general d'Esports, que és una figura...
I qui és?
Qui serà?
Perdona, deixa'm primer... Anem pas a pas, perquè si no l'audiència la perdrem. El director general d'Esports, que és una figura de gestor, amb experiència en gestió en el món de l'esport. No és una persona coneguda, és una persona... És un Mateu Alemany de la vida, un...
Aquest és el que havia de ser Mateu Alemany, no?
No. Però que és un perfil d'aquest tipus.
Però, per exemple, vau estar parlant amb Mateu Alemany. Mateu Alemany tenia alguna funció, no?
No. Estàvem parlant, estàvem bàsicament compartint visions, experiències, la seva visió de com s'estan fent les coses en el club, que creu que s'han de canviar moltes coses, que si el Barça vol aprofitar tot el seu potencial, funcionant com es funciona ara, amb tota aquesta gent que està per allà, que no se sap exactament qui fa què, etcètera, etcètera.
El director general esportiu.
I, com et dic, el trident tria les dues o tres opcions de mercat que són les millors, segons els seus criteris, el criteri de rendiment, criteri de que a casa no tinguis ningú que pugui ocupar allò, i el criteri tècnic. El director general esportiu ajuda a fer tota la part de negociació, etcètera, etcètera, i si al final només de les dues opcions te'n queda una, aquella és la que es decideix. Si n'hi ha dues, el trident decideix quina de les dues hi ha, si és una situació d'iguals.
I no s'ha plantejat agafar Mateu Alemany per aquesta figura?
En aquests moments no, perquè està en un altre club.
Però
ja tens el nom del director general esportiu.
Sí.
I qui és?
No, perquè té contracte i fins dilluns no podrem dir.
No és Mateu,
està a l'Atlètico de Madrid.
Sí, no, però
ara que té contracte.
El dilluns ho explicarem.
Però el dilluns encara tindrà contracte.
Sí, però en aquells moments ja ens podem comprometre i ell ja podrà dir, escolta, tinc un compromís amb el Barça, clar, si ho diu ara i després no guanyem les eleccions es queda
descol·locat. I és Mateu?
Que el dilluns ho explicarem. El dilluns ho explicarem. Una estructura que donarà estabilitat, que permetrà treballar, com s'està treballant ja, per les necessitats a curt termini i, sobretot, que en el Hansi Flick se li pugui donar el que demana. Que ara no té.
És que ara moment que ara no té
estabilitat. Ara no té
sí, però Flick sí que ha dit que li agradaria que continués Deco, no?
Ara no té... Home, perquè ell treballa bé, però quan comenci a treballar amb una estructura que li doni més estabilitat, que li doni garanties de que podrà inscriure jugadors, el senyor Hansi Flick, des de que està aquí, cada estiu ha de començar els partits de Lliga amb els fitxatges sense poder jugar.
Va, que ens passa igual que amb Laporta, s'allarga l'entrevista, li demanem a Àlex Font que acompanya el candidat a Víctor Font que ens deixi una estona més, perquè a la tornada hem de fer alguna broma i parlar dels abonaments.
Ah, vale, sí, alguna sí, proposta, sí, no, si això... no només parlem de les coses polítiques.
Aquesta és de les que m'interessa a mi personalment.
Perfecte. Què t'hi jugues?
Estem amb Víctor Font, la setmana electoral, diumenge, programació especial de la cadena SER, fins ja passada la mitjanit, amb el Què t'hi jugues Barça, la retransmissió del Barça-Sevilla, després Què t'hi jugues eleccions i ja empalmarem amb el carrusel canalla. Mira, justament ara, a les 11:42, el Barça com a club... El Barça com a club...
Fa un ratet. No sigueu torracollons, tampoc, eh?
Ens encanta ser-ho.
El Barça com a club ha enviat un missatge als socis amb propostes de la candidatura de Víctor Font.
I les del Jan?
Només ha rebut, i almenys com a soci, només he rebut aquest mail amb propostes de la candidatura de Víctor Font. No n'he rebut de Laporta.
No, perquè igual no en té, però bueno...
Però això si ho heu demanat al Barça? Perquè, no, ho dic perquè és el Barça com a club qui ho acaba d'enviar.
Sí,
eh?
Perquè nosaltres, perquè els estatuts donen el dret als candidats a... com que no tenim accés al cens, a fer un parell o tres, sembla que són trameses per e-mail o per...
Sí, jo l'he rebut per correu electrònic.
I per gent més gran em sembla que ho hem fet per correu postal. I al final, això és lo rellevant, no? Perquè el que nosaltres volem és assegurar que els socis, quan jo estic parlant sempre de hem de triar entre aquests dos models, sobretot en el que fa referència a la part econòmica i social, és molt rellevant que s'entinguin les diferències. En la part social, el que nosaltres plantegem és un model social absolutament diferent.
Les propostes que es destaquen al mail són el 75% de descompte als abonaments.
Ah, això és increïble, no? O sigui, que tots els socis i sòcies que ens estiguin escoltant sàpiguen que a partir de la temporada que ve, si van un mínim d'un 80% dels partits a l'estadi, la temporada següent tindran un 50% de descompte en el preu de l'abonament que hi havia abans d'anar a Montjuïc. Si aquesta fidelitat l'any següent es manté, aquest descompte serà del 75%.
I el tercer any?
El tercer any, si continues complint, es queda el 75%.
75% de per vida, de, si vas anant al camp.
Si vas anant al camp. El que nosaltres, volem, el que nosaltres volem és, en comptes de... Heu escoltat l'expresident i el model social que ells tenen passa per revifar l'economia del club, bàsicament gràcies a l'estadi. El gran manà és l'estadi, és el que expliquen. Llavors, per fer això comptant només amb l'estadi, has de tenir un estadi amb molts turistes i amb entrades pels socis i sòcies cares, que és el que ens passarà també el dia del Sevilla, que tindrem la meitat encara de socis i meitat de turistes, i avui estava mirant els preus de les entrades pels socis, i tot i que és dia electoral, són entrades caríssimes per anar a veure el Sevilla. El nostre model és l'oposat. Nosaltres tenim un model econòmic que ens permet generar ingressos d'aquelles àrees on el club fins ara no ha sigut capaç de generar-ne, per exemple, el negoci audiovisual, el negoci digital, que estan a zero i estaven a zero al començament de mandat i continuen estant a zero avui en dia, de fer créixer més ràpid el negoci, per exemple, de BLM, multiplicar-lo per 4, i quan fas tot això et pots permetre mesures socials com aquesta.
Perquè quedi clara la mesura social, eh? Si els socis abonats la temporada vinent, no? Serà la temporada vinent, van a un mínim del 80% dels partits...
I a més et diré una cosa, no és només l'abonat titular, sinó que tu, com a abonat titular al començament de temporada, pots triar a tres socis o sòcies del teu entorn que comptabilitzaran com a assistència en aquell abonament.
A la temporada següent el 50% pagaran.
Correcte.
Si tornen a anar al 80%, la temporada següent ja serà el 75% de descompte. És a dir, només pagaran un 25% de la quota de l'abonament. I això per sempre.
Mentre siguis fidel.
I la gran...
Si deixes de ser fidel... És que nosaltres volem donar incentius, en comptes de donar incentius...
I la quota model... de soci... Perdó, perquè l'altre dia amb Joan Laporta vam parlar del carnet de soci i de l'abonament. I la quota de soci es mantindrà, eh?
Sí, es manté i, a més, ha de passar per assemblea. De fet, el que nosaltres també farem en la reforma estatutària és que, com que si en el futur torna a entrar una junta directiva que cregui que l'explotació del Camp Nou ha de prioritzar la gent de fora, els turistes, els VIPs, per davant dels socis, el que posarem en els estatuts és que qualsevol increment del preu dels abonaments hagi de passar també per assemblea.
I la grada d'animació, quanta gent tindrà?
La idea és tenir 5.000 persones perquè és el mínim que ens hem d'autoexigir, tenint en compte que la UEFA marca com a capacitat per la grada visitant aquest número, 5.000 persones, que és un 5% de l'ocupació de l'estadi, i per tant hem de tenir un mínim de 5.000 persones. I la voluntat...
Tot és a la mateixa zona o això, a cada gol un focus diferent?
Això és una molt bona pregunta. Aquí tenim la gran sort de que això no són els mestretites amb ordinador que dissenyen aquestes coses de forma teòrica, sinó que aquí tenim gent, socis de base, que coneixen aquesta problemàtica, que són gent de grada, la gent de seguiment Futbol Club Barcelona, tenim, òbviament, molta relació i molt contacte, i aprofito per saludar tota la gent de les penyes d'animació, amb qui a partir de dilluns treballarem encara més, perquè ho hem estat fent ja fins ara, plegats, i hi ha idees superxules. I, de fet, n'hi ha una que a mi m'agrada, que és que al final no parlem tant només de grada, hem d'aconseguir que tinguem un estadi on l'animació bàsicament s'encomani a tothom. I per tant, a mi m'agradaria, per exemple, més, en comptes de tenir només un petit racó o el que sigui, o inclús tenir només un, doncs, tenir el gol sud, el gol nord, i tot això és el que hem de plantejar, perquè penseu que és un altre dels compromisos.
Hi haurà
socials.
Diferents focus d'animació.
Jo crec que
hauria,
a mi és el que m'agradaria, però és el que s'ha de treballar. Això no és la meva responsabilitat, això és responsabilitat de la gent de seguiment, de la gent de les penyes d'animació, i òbviament ens faran la proposta per fer el que sigui millor. Hi ha una altra cosa que
és
importantíssima...
Però entenc que ja ho heu parlat i ja ho heu dissenyat, no?
Sí, no, dissenyat en el detall no, perquè com que no hi ha transparència respecte a quina és la situació dels abonats, quants estan en excedència, quants volen tornar, on seuen, ens venen molts socis preocupats per el seu seient, que no saben on serà. Molts socis que han intentat fer reagrupació, per exemple, de membres de la família que no tenen resposta per part del club. Hi han socis que, òbviament, estan a la llista d'espera, que aquesta és l'altra proposta que hem fet, no? Que els 5.000 primers de la llista d'espera tindran abonament.
Immediatament.
Immediatament, i que els altres 10.000 tindran accés a entrades a preu d'abonament. Per tant, tindrem tota aquesta massa social que vol anar a l'estadi amb incentius per fer que la majoria del Camp Nou no sigui de gent de fora, sinó que sigui de socis i sòcies, i puguem tornar a recordar, no només a recordar, sinó a viure aquelles experiències de, ostres, tornes a l'estadi, coneixes a la gent, és gent de casa...
Creus que la porta viu del Barça?
No ho sé, bueno, li vaig preguntar l'altre dia, em va dir que no, que ell viu del despatx d'advocats que té.
I tu de què vius?
Jo ara no visc, ara visc de la independència financera que vaig aconseguir a través de, com estic fent ara en el Barça, doncs de perseverar, de treballar molt, d'engegar una empresa, de crear equips, de fer ús de la capacitat això de tenir una visió, de traure talent, de poder fer realitat un somni empresarial que teníem. El vam crear de zero, el vam fer créixer. Aquesta empresa, on jo encara en sóc un empleat, és ara part d'un grup americà que cotitza a borsa, i això doncs em permet poder-me dedicar amb cos i ànima sense haver de tenir cap distracció ni cap temptació, que aquest és una mica el perill que hi ha, que quan no hi ha mecanismes de control i es fan coses estranyes i la gent doncs malpensa, no?
Que Bartomeu li doni suport al canvi pot ser contraproduent o no?
Bé, Bartomeu dona suport al canvi, Gaspar dona suport a la continuïtat. Jo crec que també intentar-nos agafar a socis concrets. Messi vol el canvi, diguem-ho així. O sigui, Bartomeu vol el canvi, Messi vol el canvi, Gaspar vol la continuïtat. O sigui, no entenc massa bé aquestes extrapolacions, són manipulacions que Bartomeu va fer les coses molt malament, que jo vaig ser dels pocs socis primer, víctima principal del que es va fer, que veu descobrir vosaltres, amb Nystream a les xarxes.
Aprofito això perquè demà Bartomeu i la seva mà dreta, Jaume Masferrer, declaren, després de 6 anys d'instrucció del Barçagate, declaren per aquest cas.
Ens hem d'acabar ja d'una vegada amb tot això, perquè tenim, per cert, volem un president imputat per 3 casos d'estafa agreujada, que l'altre dia li vaig dir a l'expresident, i va dir, no, això no és veritat, perquè com que no diuen la veritat, i això és veritat, o sigui, està imputat, això ho sabeu? O sigui, volem un president imputat per 3 casos d'estafa agreujada? Aquesta és una pregunta, quan hem de fer...
Avui li podrà fer, no?, perquè hi ha el cara a cara a TV3.
Bé, però ja li vaig fer, el que passa que després diu que és mentida. I m'acusen a mi de jo ser el perill...
Pregunto, les imputacions o les investigacions... Fins que no hi hagi un judici, fins que no hi hagi...
Presumpció d'innocència, però... No, dir... Presumpció d'innocència, però la pregunta és... Què preferim? Un president imputat? O preferim passar pàgina, tenir... A més, amb tots els casos...
Però si és culpable, ja en parlarem d'això, no? Però,
sí.
Si, mentre...
No, perquè presumpció d'innocència, jo l'únic que estic preguntant, perquè potser hi ha socis que els és igual, però ho han de saber els socis. El tema és que es prenguin les decisions amb coneixement de causa. Potser hi ha gent que diu, escolta, a mi m'és igual, però potser hi ha socis que quan ho saben diuen, ah, doncs jo prefereixo que això no sigui així.
Va, per al·lusions.
Clar, però jo aquí m'he de defensar. Escolta, perquè aquí se m'ha dit que no tinc projecte. Què vol dir que no tinc projecte? Escolta, primer tot el que vinc fent, perquè jo al final sóc com el Madrid a la Champions. M'enterra 50 vegades, però ja estic. Allà estic i allà estic. I sempre acabo guanyant. I tu que dius que no tinc projecte, t'explicaré 3 idees i tu me les puntues de l'1 al 10. Jo què he fet aquestes eleccions? Per exemple, què he estat fent? Macarrons, per exemple, per reduir el deute del Barça, obriré la sucursal Macarró Culer, una filial de cuina que farà macarrons blaugranes, un macarró vermell, un macarró blau, i així acabem amb la tirania del macarró blanc. Prou ja! Macarró Culer, què et sembla?
Collonut, posa-li una mica sobrassada. Queden boníssims.
Clar, llavors haurem de posar més blau, més macarró blau. També vaig portar un tractor perquè obrirem una filial que construirà tractors, que es dirà Barcy Ferguson. També? Nota?
Davant.
I, per últim, obriré una filial de pernils tallats a mà, que per això també he fet campanya. És que us dieu que només he fet campanya d'una manera, jo faré una filial de pernils tallats a mà que es dirà Amunique Tomàs.
És... Va perfecte, expresident. Hem de contrastar i hem de triar el diumenge entre el Barça dels macarrons, del pernil i dels tractors, o el Barça amb un 75% de descompte en els abonaments, amb el seient fixe, amb una grada d'animació i amb unes penyes i unes seccions ben fortes.
Clar, però quan et presentis...
El millor pavelló d'Europa.
Quan et presentis el 2031, llavors no voldré veure Barça Fergusons amb Monica Tomàs i coses per l'estil, eh? Això són idees de ja la porta, eh? Escolta.
Víctor Font, sort diumenge i ens escoltem a l'especial de les eleccions que farem a la Cadena SER.
Aprofito...
Joan Laporta, Víctor Font, Víctor Font, Joan Laporta.
Aprofito només per tancar, per agrair-vos, òbviament, l'oportunitat, perquè es tracta d'intentar arribar als socis, però sobretot per fer una crida a la mobilització. Ens han tret la possibilitat de votar per correu, ens han tret la possibilitat de votar electrònicament, que jo crec que hauria fet que molta gent que està fora, que no sabia quan serien les eleccions i podia tenir un compromís, gent que té problemes de mobilitat, hi ha molta gent que se'ns ha queixat. Per això demanem a tots aquells socis i sòcies que puguin votar, que ho facin inclús per la gent que no pot votar, i que a partir del dilluns doncs, puguem recuperar aquell Barça de la seva gent.
Que vagi bé.
Gràcies.
Per cert, si guanyes, òbviament, president el dilluns...
President electe.
I si perds...
Si perdo, com que no perdré, no hi he pensat.
Però et planteges tornar a unes altres eleccions
no,
al 2031?
És que guanyarem.
Gràcies, que vagi bé.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.